Info Migdia, amb Dolors Lleó.
Molt bon dia, és dijous 9 de febrer, arrenquem edició informativa a Ràdio Calella Televisió. Ho fem com sempre, en primer lloc amb els titulars del dia. Amb la Naomi Esteve, bon dia.
Molt bon dia.
Comencem. Els ajuntaments podran reclamar el desallotjament d'ocupacions que siguin conflictives.
La nova llei anticupacions dona instruments als municipis per actuar contra grans tenidors que es desatenen de les seves propietats quan han estat ocupades i això trenca la convivència veïnal. Ha estat impulsada per Junts per Catalunya amb el suport d'Esquerra, el PSC i Ciutadans.
Amb els seus vots, ahir es va aprovar al Parlament de Catalunya aquesta llei antiocupacions, de la qual en parlarem avui a l'informatiu. Més coses. Badó i Char a la llista d'Estimem Calella.
La veu dels esports de Ràdio Calella Televisió s'incorpora a la candidatura d'Enric Gómez per les eleccions municipals del 28 de maig. Badó i Char ha estat anunciat aquest matí com a membre de la llista d'Estimem Calella, que el defineix com un gran puntal dins l'equip.
Els casos de tinya entre els joves no han arribat a l'Hospital de Calella.
La preocupació per una successió de casos de tinya cap al cap entre joves i adolescents saltava fa uns dies. El coordinador de la unitat de dermatologia de la corporació ha confirmat que no s'ha atès a cap cas als centres hospitalaris de Calella i Blanes i diu que en tot cas tampoc cal alarmar-se.
Més coses. Jasvia reparteix 14.000 euros entre 10 entitats i associacions de solidaritat i cooperació local.
Els diners provenen del 0,7% del pressupost que es destinen a finalitats socials. Les beneficiàries han estat la Fundació Habitat Solidari, l'AVA, la Fundació Miquel Valls i la Fundació Creu Groga, l'Associació Africana Mousa Moló Coldial, l'Associació de Discapacitats de l'Alt Maresme, Amics i Escoltes del Mont Negre i l'Associació Solidària Malgrat amb el Sàhara.
I Pere Puig, que recopila en un llibre els 450 anys d'història de l'hospital.
D'Hospital Pau Peri a Hospital Comarcal de l'Alt Maresme és el resultat dels 3 anys de recerca i investigació que ha fet el cirurgià Calallenc, ara jubilat, i que testimonia el procés de creixement que ha experimentat el Sant Jaume des del 1547. El llibre documenta que les instal·lacions sanitàries, tal com les coneixem avui en dia, són el resultat de 4 obres d'ampliació i ara afrontarà la cinquena, segons el projecte del Departament de Salut, que també Puig ha valorat. És absolutament imprescindible, ha dit.
I Calella, que clou aquest cap de setmana l'any Maria Cardona.
La presentació de Pluja fina del Raval, l'antologia poètica de Maria Cardona, tancarà els actes de commemoració de l'any Maria Cardona que han promogut Amics de la Poesia i l'Ajuntament de Calella. Es farà aquest divendres 10 de febrer al Casal l'Amistat a 7:45 amb la participació del filòsof Josep Maria Terri Cabres, que n'ha firmat el pròleg.
I pel que fa al temps, últim dia avui de nuvolositat a la comarca, avui també encara apreta el fred, núvols en augment altra vegada aquesta tarda. Però demà comença la recuperació anunciada pel cap de setmana. Tindrem un divendres assolellat i termòmetres a l'alça amb màximes que arribaran als 13 graus. El Parlament de Catalunya ha donat llum verda a la nova llei que permetrà als ajuntaments promoure el desallotjament d'habitatges ocupats que generen problemes de convivència veïnal. La condició és que siguin propietat d'un gran tenidor i que es pugui demostrar que s'ha desentès de la situació. La mesura ha estat impulsada per Junts per Catalunya, que ha obtingut el suport d'Esquerra, el PSC i Ciutadans. PP i Vox se n'han abstingut, mentre que la CUP i els Comuns hi van votar en contra. Entrarà en vigor aquesta nova llei tan bon punt es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
L'Ajuntament de Calella podrà sol·licitar el desallotjament de pisos ocupats conflictius a partir de l'entrada en vigor de la nova llei antiocupacions que hi va aprovar el Parlament de Catalunya. Serà només quan el propietari de l'immoble en qüestió sigui d'un gran tenidor que s'hagi desentès de la problemàtica veïnal que genera. Segons la norma, quan l'acció de l'executi l'Ajuntament, la competència correspondrà a l'alcalde o alcaldessa i s'haurà de portar un expedient policial que testimoniï l'ocupació conflictiva. L'alcalde de Mataró i president de la Federació de Municipis de Catalunya, David Bote, ha dit aquest matí al Notícies en Xarxa que la llei es queda curta.
La solució definitiva és evitar qualsevol nova ocupació amb una reivindicació que també hem fet des de diferents entitats municipalistes. És aquesta famosa llei de les 48 hores, de poder fer-los fora només que s'ha produït l'ocupació. Però per totes aquelles que ja estan consumades i que ara estem gestionant per intentar resoldre-la, jo crec que fem un passet més.
Un cop s'hagi executat el desnonament, la llei preveu que els ajuntaments puguin adquirir temporalment l'ús de l'habitatge durant un termini màxim de 7 anys per destinar-lo a polítiques públiques de lloguer social. L'ESPA catalana, segons recullen diversos mitjans informatius, qualifiquen la norma de despropòsit amb tints electoralistes. Els activistes pel dret a l'habitatge insisteixen que es mantindran atents sobre l'aplicació que tingui aquest canvi normatiu i els efectes sobre persones vulnerables.
Una i gairebé 6 minuts, la candidatura electoral d'Estimem Calella suma el comunicador, Badó i Char, director del programa esportiu La Banqueta de Ràdio Calella Televisió i speaker oficial d'Ironman. Format en informàtica de gestió, treballa des del 1991 a Grup CERS, Grup Barceló. En una publicació a les xarxes aquest matí, el partit liderat per Enric Gómez l'assenyala com a gran puntal dins l'equip pel seu amor per la ciutat, diuen, per l'esport i també per la comunicació.
És un calellenc d'arrels profundes i amb un gran vincle amb l'esport local. Estimem Calella ha anunciat aquest matí la incorporació de Badó i Char a la candidatura. És la veu dels esports a Ràdio Calella Televisió, on actualment dirigeix i presenta el programa esportiu La Banqueta. També ha estat al capdavant d'altres formats, com Una Hora amb l'Alcalde, Calella Magazine o el Frec a Frec i La Banqueta, quan els programes esportius s'emetien separadament per ràdio i televisió. Del seu perfil, l'Estimem Calella també destaca que és speaker oficial d'Ironman i responsable de locutors i cerimònics a les proves d'Espanya i d'Andorra. Per dues temporades va ser membre de l'equip de locució dels partits del Futbol Club Barcelona, a Ona Catalana, i de la Lliga CB de bàsquet durant 10 temporades. Format en comunicació i informàtica de gestió, treballa des del 1991 com a gestor de crèdits de clients al Grup CERS Grup Barceló. Badó i Char és la cinquena incorporació a la llista d'Estimem Calella per les eleccions municipals que encapçala Enric Gómez. S'afegeix als noms ja anunciats Aitor Puig, Sheila Seras, Albert Clapés i Irene Vila.
Fa unes setmanes, perruqueries i centres estètics es van alarmar per un suposat brot del fong que provoca la tinya al cap. La infecció afectava sobretot els joves amb pentinats que incorporen degradats o bé rasurats. Amb tot, a Calella no hi ha hagut cap cas, segons ha confirmat el doctor Marc Sagristà. Ell és el coordinador de la Unitat de Dermatologia de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, o organisme gestor dels hospitals de Calella i també de Blanes. A més, assegura el doctor Sagristà que només han estat 107 els casos arreu del territori espanyol.
Als hospitals de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, com és el cas de Calella o Blanes, no hi ha hagut cap cas de tinya al cap entre els joves i adolescents, tot i l'alarma que es va generar fa unes setmanes per un suposat brot del fong que la provoca, el doctor Sagristà ha volgut fer una crida a la calma.
De fet, el que s'ha descrit és un recull de casos, de 107 casos, de diferents dermatòlegs i dermatòlogues de tota Espanya. Uh-huh. 107 casos. Estem parlant de 107 en tota Espanya, tenint en compte que hi ha una població de més de 40 milions d'habitants. Vull dir que no són molts casos. La majoria d'hospitals no hem tingut cap cas d'aquest perfil de pacient jove, adolescent, noi, amb tinya a nivell del cap. I és el cas dels nostres hospitals, de l'Hospital de Calella i l'Hospital de Blanes.
Els símptomes d'aquesta infecció són embarlliment de la zona, capes sense cabell i fins i tot dolor o febre en el pitjor dels casos.
Pot haver una infecció en què hi hagi poca inflamació, veuríem embarlliment, descamació i si evoluciona una miqueta més veiem plaques sense cabell, alopècia. Però a vegades ja s'afegeix un component de més inflamació, llavors podem veure que està com inflamat i pot haver supuració, pus, supuració i dolor. Inclús pot arribar a haver febre.
Tot i l'estat d'alarma generat, Sagristà ha remarcat que no és un fong molt contagiós, ja que si fos tindria molts més casos. En tot no descarta que encara hi pugui haver pacients d'aquest perfil. En principi s'atribuïa el brot de tinya a la mala higiene dels estris utilitzats a les perruqueries per rasurar el cabell, com les màquines o les navalles. No obstant això, no existeix la certesa que això hagi estat així.
El que han insistit molt els dermatòlegs que han posat aquesta alarma d'aquest brot de tinya és que no tenen una certesa de que el contagi hagi sigut a través de les perruqueries. aquesta possibilitat, aquesta hipòtesi, aquesta suposició s'ha de demostrar. I això ho ha de demostrar Salut Pública, doncs anant a les perruqueries, analitzant els aparells que tenen les perruqueries i veient si efectivament o no la font de contagi està en els aparells de les perruqueries.
Per curar aquesta infecció es fa servir tractament oral, ja que el fong es fica a l'arrel del cabell i en cremes no s'hi pot arribar. Tot i que la tinya és molt molesta, el seu tractament és senzill i molt fàcil de curar.
L'any 1547 és la data de naixement del que ara coneixem com el Sant Jaume de Calella, un centre hospitalari d'àmbit comarcal gestionat per la Corporació, depenent del Servei Català de la Salut, on hi va treballar el cirurgià Pere Puig. Poc abans de jubilar-se, va posar ja en marxa la recerca per plasmar en un llibre la història i el procés de creixement d'un hospital que ha estat clau també en el desenvolupament social i econòmic de Calella. Ha publicat d'Hospital Pauperi a Hospital Comarcal de l'Alt Maresme i l'ha vingut a presentar a la ràdio poc abans de fer-ho públicament. Serà el pròxim mes de març. La venda es fa a través de l'Associació de Voluntaris i Amics de l'Hospital, a qui aniran destinat tots els beneficis.
Pere Puig va arribar al Sant Jaume de Calella l'any 1982 i aquí va desenvolupar bona part de la seva vida professional fins l'octubre del 2019. Va ser testimoni directe i part activa de la consolidació d'un centre hospitalari de referència comarcal i això li va fer entrar al coquet d'investigar i conèixer l'origen. La seva jubilació l'ha dedicat en part a rebuscar entre arxius i n'ha pogut traçar la línia de 450 anys d'història. Tot arrenca l'any 1547, quan la parròquia de Calella va comprar una parcel·la on no hi vicari un hospici per persones desvalgudes, un lloc de recollida que al cap d'uns anys començaria a oferir serveis assistencials. L'any 1866, el bisbe Sivilla de Girona va fer un donatiu per finançar l'ampliació i reforma de la petita caseta que hi havia. La segona vindria el 1885, quan també, per decisió eclesiàstica, es va integrar a les instal·lacions de la capella Sant Jaume, que estava annexa. Seria el pas definitiu per encaminar l'hospici originari cap a les funcions assistencials que té ara el centre.
El mateix bisbe Sivilla fa ampliar l'hospital i fa que l'església, la capella de Sant Jaume, que hi havia adossada a l'hospital des del segle XVII, la incorpora en l'interior de l'hospital. I aquest és el pas, diguem-ne, definitiu perquè aquest hospital comenci a tenir
forma d'hospital.
Això mateix, o sigui, una mica la seva funció d'hospital de curació. Aleshores és quan hi ha l'Ajuntament, contracta metges, en principi és un o dos cada any, contracta també apotecaris, i ells són els que se n'encarreguen de tots els temes de les malalties que poden haver-hi en les persones que van a l'hospital.
I vindrien noves ampliacions posteriors. L'any 1948, sota el mandat de l'alcalde Manuel Alaber, en un projecte dissenyat per l'arquitecte Jeroni Martorell i l'última dels 80 obligada per les noves necessitats socials derivades del boom econòmic, primer del tèxtil i després del turisme. Pere Puig ha comentat les dificultats que s'ha trobat en el camí de la recerca històrica i documental que s'ha allargat 3 anys.
Informació en els llibres de l'Ajuntament que estan en l'arxiu municipal on hi ha diguem-ne els censos dels anys corresponents, no? Hi ha llibres que no es guardaven a l'església, llibres que no es guardaven en llocs accessibles i aquests s'han conservat. Per exemple, en el mateix hospital es guardaven tots els llibres de comptes de l'hospital i per això he pogut veure tot el tema dels contes de l'hospital des del segle XVII, que és quan comencen, fins a l'actualitat, no? O sigui que amb aquest aspecte hi ha altres fonts que em poden donar pistes.
Puig ha valorat també el projecte d'ampliació del Sant Jaume. Seria la cinquena ampliació, si tenim en compte la perspectiva històrica.
Diu que és un projecte absolutament imprescindible per la qualitat assistencial de la població.
Necessària i absolutament imprescindible. L'Hospital de Calella, l'any 2008, ja hi havia un avantprojecte per ampliar-lo i fer-lo, diguem-ne, nou de trinca en un altre lloc. La crisi econòmica ho va engegar tot en orris I hem estat, doncs, des del 2008 fins ara, o sigui, quasi bé 15 anys, amb un hospital amb molts de dèficits. Aquest hospital està encotillat ara, en aquests moments, i aleshores és imprescindible que això creixi per poder oferir els elements, diguem-ne, sanitaris imprescindibles avui dia perquè la gent estigui amb una atenció com Déu mana.
El doctor Calallenc ha cedit els drets al llibre a l'Associació de Voluntaris i Amics de l'Hospital, que l'ofereixen a canvi d'un donatiu que permet finançar la seva obra. D'aquí un mes se'n farà la presentació pública.
Vinga, doncs a tot això, l'empresa municipal Jasbi ha entregat el paquet de subvencions que destina cada any a projectes solidaris. Aquests diners suposen l'1% de la reserva del pressupost anual. S'han atorgat 14.000 euros repartits entre un total de 10 entitats i associacions sense ànim de lucre. Els xecs varien, van des dels 750 fins als 2.500 euros.
Les beneficiàries d'aquest 1% de les reserves del pressupost anual han estat la Fundació Habitat Solidària, amb un xec de 2.000 euros pel seu projecte d'habitatge social a la ciutat. L'Associació d'Amics i Voluntaris de l'Hospital també ha rebut una subvenció d'aquest import per la seva funció als hospitals amb malalts terminals i de llarga estada. Càritas Calella enguany també ha rebut un xec de 2.000 euros pel seu suport a les famílies més necessitades. La Fundació Miquel Valls també ha rebut una subvenció, en aquest cas ha estat de 1.000 euros, pel suport als malalts d'ELA. La Creu Groga ha rebut un xec pel mateix valor per l'acompanyament a joves en risc d'exclusió social a través de l'esport. L'associació africana Musa Moló, amb el seu projecte per construir pous al Senegal, i l'associació Unió Senegalesa per la solidaritat i el desenvolupament ciutadà per la construcció d'un hort on dones d'aquest país puguin treballar-hi. L'associació de discapacitats a l'Alt Maresme també ha rebut una quantitat de 750 euros gràcies al seu projecte d'esport adaptat, així com a antics escoltes del Mont Negre per la reparació de l'antiga ermita de Sant Andreu de la Arboceda. Ja s'havia destinat 2.500 euros també a l'Associació Solidària Malgrat amb el Sàhara per la seva col·laboració amb els nens dels camps de refugiats saharauis que cada estiu passen uns mesos en famílies d'acollida. L'acte va estar presidit per l'alcalde de Calella, Marc Buch, el president de Xesvia, Sofian Larousi, i el vicepresident Albert Umbrent. També ha comptat amb la presència de Francesc Ous, gerent de l'empresa municipal.
Camins creuats és el segon llibre d'Andreu Pérez, un informàtic del Maresme que sap de primera mà el que significa adoptar. És pare de tres nens, tots ells adoptats i de diferents països. El seu nou llibre és una obra biogràfica sobre la complexitat, doncs, del procés d'adopció. De la mà de l'editorial Cossetània ha arribat a un acord per poder publicar-lo sota una fórmula de micromecenatge.
200 reserves són les que ha d'aconseguir el maresmenc Andreu Pérez perquè l'editorial Cossetània publiqui el seu llibre. L'escriptor ja ha escrit el seu segon llibre i ha arribat a un acord amb l'editorial per publicar-lo sota aquesta campanya. L'autor de Camins creuats explica en què consisteix.
Vaig trobar una editorial, que és Cossetània, que va apostar pel llibre, i però sempre sota una fórmula de micromecenatge. És a dir, tu has de reservar, està bastant bé, tu has de reservar 200 unitats, i si aconsegueixes 200 unitats reservades, ells et publiquen les 700 unitats per després distribuir-les per tot Catalunya.
El nou llibre d'Andreu Pérez és una obra biogràfica que relata la seva experiència i la de la seva dona com a parella que vol adoptar d'una forma novel·lada.
Parlem de la meva experiència, no? De la meva dona i jo, de la Marta i jo, doncs la nostra experiència com a parella que busca una criatura, però està totalment novel·lat. O sigui, l'única cosa comuna és que la família és del Maresme, i estigueix a l'Estartit. És tot el que s'assembla a la meva vida, no? Perquè em resulta més fàcil, diguem, fer servir aquests tipus d'entorns. Però ni el lloc és el mateix, però sí que treballo molt la família de l'altra banda.
De moment, Andreu Pérez ha aconseguit 87 reserves. Segons diu, encara queden 4 setmanes per assolir l'objectiu de les 200. Aquells interessats en col·laborar poden trobar el llibre a quorumllibres.cat. Allà poden fer la reserva i quan es publiqui rebran l'exemplar. En cas de no publicar-se, el retornaran els diners.
Altres notícies de comarca. El PSC de Pineda farà aquest dissabte l'acte de proclamació de Xavier Amor com a candidat a la reelecció a l'alcaldia. Alcalde de Pineda des de l'any 2017, Amor ha agraït la confiança de l'Assemblea Socialista per tornar-lo a escollir, per posar-se al capdavant de la llista. També ha anunciat que tenen un gran projecte de futur a dit que anirà desgranant en els pròxims mesos. L'acte, obert a tota la ciutadania, el de la seva presentació com a candidat a la reelecció, es farà aquest dissabte al migdia al Centre Cívic de Poble Nou i comptarà amb la presència de la portaveu del PSC al Parlament de Catalunya, la mataronina Alicia Romero. I encara a Pineda, l'oficina de turisme del municipi veí s'ha col·locat en el rànquing de les millors oficines de turisme digitalitzades. Està destacada en el cinquè lloc, després només de Madrid, Bilbao, Isla Antilla, a Huelva i Caravaca de la Cruz, de Múrcia. Totes són oficines de turisme digitals que estan treballant per fidelitzar el turista de forma innovadora. De Pineda en destaquen el concepte de gamificació, és a dir, de descobrir l'oferta turística tot jugant i enfocada, doncs, al turisme familiar. Entre els elements instal·lats a l'oficina hi ha un video wall de gran format amb realitat augmentada que convida el visitant a interactuar. També tòtems informatius que permeten consultar de manera particular itineraris, obtenir dades sobre la població o accedir a ofertes gastronòmiques i culturals. De la localitat de Pineda fins i tot faciliten l'enviament de postals interactives i compartir-les a les xarxes socials. L'oficina de Pineda es va inaugurar l'abril del 2017. Està ubicada a la planta baixa de l'edifici de l'Ajuntament a la plaça Catalunya. I el Festival Zero va presentar ahir la seva sisena edició que se celebrarà del 24 de febrer al 26 de març i portarà quatre espectacles als teatres en xarxa de la Diputació com ara Tordera, Llinars del Vallès, Sant Joan d'Espí o Barberà del Vallès. Durant pràcticament un mes, els espais escènics de la demarcació oferiran els espectacles següents: La metamorfosi de Gregor, de Edo Teatro, la dansa Aspiriailis, de la companyia Vol, Paraules que trenquen ossos, de la companyia Pagans, i Iaia, de Mambo Projecte. El festival, que compta amb espectacles d'aforament limitat i centrat en propostes arriscades i no convencionals, així expliquen en una nota de premsa, també organitzarà activitats complementàries en els espais escènics per fomentar la interacció del públic amb tallers o performance. Coincidint amb el centenari del seu naixement i els 50 anys de la seva mort, Calella ha commemorat l'any Maria Cardona per enaltir la figura de la poetessa calellenca nascuda al carrer Raval. La programació va començar ara farà un any, al març del 2022, i ha comptat amb la participació de diverses entitats locals que en els seus actes han recordat una de les plomes més importants i insensibles que hi ha hagut en la història de Calella. Aquest divendres, 10 de febrer, es tancarà aquest any de commemoració amb la presentació d'una antologia poètica sobre les seves obres més significatives i també algunes d'inèdites. Amics de la poesia s'han encarregat de fer-ne la selecció.
El president de l'entitat, Josep Miracle, ha explicat que l'antologia poètica de Maria Cardona i Codina portarà per títol Pluja fina del Raval, subratllant les arrels de la poetessa calellenca. El volum estarà dividit en quatre parts, incloent-hi algunes composicions fins ara inèdites.
La primera part consta de una selecció dels millors poemes que de les seves obres ja publicades. La segona part recull els poemes inèdits que ben bé una vintena llarga de poemes inèdits. Per primera vegada veuran la seva llum. La tercera part del llibre constarà també d'uns 20 i pocs poemes que són tot el ventall dels seus poemes premiats. I la darrera part del llibre són 9 poemes que vas descrivint, vas veient com la Maria Cardona es anava diluint i s'anava apagant.
La presentació del recull poètic es farà aquest divendres 10 de febrer al Casal de l'Amistat, a un quart de vuit, i comptarà amb la presència de l'escriptor i filòsop Josep Maria Tarricabres, que n'ha signat el pròleg. Així es tancarà l'any Maria Cardona, promogut per Amics de la Poesia i l'Ajuntament de Calella, que ha inclòs l'estrena de tres composicions musicals inspirats o amb els textos de la poetessa El teu llat, composat pel seu renebot Xavier García Cardona, La sardana Pluja fina del Raval, de Jordi Feliu, o La teva rosa, de Josep Alarcón. Miracle ha posat en valor la petjada d'aquest any commemoratiu, que recorda el naixement d'una poetessa distingida per la seva humanitat i bondat i que va deixar un gran llegat líric.
Tremendament contents, perquè hem vist que, com les entitats, diverses entitats de la nostra ciutat, ens han facilitat la mà estesa per poder desenvolupar aquests actes programats que hem tingut. Les diverses petjades que hem pogut anar introduint al llarg de l'any dedicat a la Maria Cardona és d'un valor i d'uns sentiments ha donat peu a que puguem recordar-la amb més assiduïtat.
Maria Cardona i Codina és una de les figures culturals més importants de Calella. Poetessa nascuda al Raval i amb una amplíssima producció poètica, va ser una de les primeres dones incorporades al nomenclàtor de Calella i compta amb un monument al Parc del Mau.
Avui justament es compleixen 5 anys de la mort d'una altra poetessa destacada a Calella, de Concepció Urgan.
Josep Miracle, d'Amics de la Poesia, ha volgut tenir unes paraules de record i ha avançat que els Jocs Florals de Calella han incorporat un premi que porta el seu nom.
El cartell de programa dels Jocs Florals tenim un premi dedicat a cada una de les persones de la nostra ciutat que han sigut escriptors, poetes o poeteses. Tenim el nom també de la Conxita Urgan, de la Maria Cardona, d'en Francesc Castells, vull dir, perquè volem que Calella vagi mantinguent aquesta flama encesa que del record i de l'amistat.
Doncs 5 anys de la mort avui es compleixen de Concepció Urgan, paraules també d'Amics de la Poesia i el seu president, de recordar el llegat també de Concepció Urgan. Recordem-ho, demà divendres a un quart de vuit del vespre, presentació de Pluja fina del Raval, una actualitzada antologia poètica de Maria Cardona.
Net i Polit us ofereix el temps.
Vinga, arribem a la recta final de l'informatiu. Aquests últims instants que dediquem a conèixer la previsió meteorològica amb el nostre home del temps, amb el Quim Serra. Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia. Avui la jornada comença amb temperatures més baixes, uns valors que han arribat a un grau negatiu cap a la zona alta del Maresme, cap a la zona del Montnegre, i cap als 5, 6, 7 graus a la franja costanera. Per tant, temperatures sensiblement més baixes respecte a la jornada d'ahir. Encara veiem alguns núvols, sobretot cap al Maresme Nord. Estan deixant petites precipitacions a la zona de la Selva, cap al Baix Empordà. Aquí a la comarca no esperem que arribi res de tot això. De fet, aquest matí probablement tindrem un matí bàsicament assolellat. Aquesta tarda sembla que augmentarien els núvols, nuvolositat més abundant, però de precipitacions no n'esperem aquí a la costa, on continuarem amb vent de component nord-nord-est aquest matí i nord-est aquesta tarda, fluix com a molt lleugerament moderat i situació marítima que també va millorar el seu estat, però encara hi haurà forta maror i mar de fons a tota la costa maresmenca. De cara a demà s'espera que comencem el dia amb ambient fred. Altre cop recuperarem aquests valors de 2, puntualment 3 graus negatius cap a l'interior de la comarca, i a prop de la costa valors entre els 2, 4, 5 graus a molt estirar. Per tant, l'ambient serà fred, que és el que toca en aquesta època de l'any, ni més ni menys. Unes temperatures, però cada dia, amb el domini del sol que tindrem demà divendres, es recuperaran i poden arribar cap als 12, puntualment als 13 graus. Aquesta recuperació serà més evident de cara al cap de setmana, sobretot diumenge, un cap de setmana que es presenta estable, es presenta completament assolellat i sembla que aquesta bonança doncs ens acompanyaria també durant bona part de la setmana vinent, ja que fins divendres o dissabte de la pròxima setmana no sembla que el temps hagi de canviar gaire. Per tant, després d'aquest episodi de precipitacions que hem tingut a les últimes jornades i també a temperatures més baixes, de mica en mica aquest cap de setmana anirem recuperant les temperatures més suaus i així continuarà bona part de la setmana vinent.
Hem sentit les senyals horàries que indiquen que hem passat ja dos que a l'hora en punt, els dos quarts de dues de la tarda. Moment per posar punt i final a l'informatiu d'avui. No sense abans avançar continguts a l'Ona Maresma. Naomi Esteve, què teniu preparat per avui a partir de les 4?
Doncs avui farem ruta pels arxius i museus de la comarca amb Albert Moleón. També parlarem de moda amb la nostra estilista Judit Jiménez. O, per exemple, ja ens preparem pel Carnestoltes. I avui parlarem del Carnestoltes, concretament de Palafolls.
La setmana que ve, no?
La setmana vinent.
Molt bé, Naomi, tot plegat a partir de les 4. Nosaltres hi tornarem amb més notícies i amb Víctor Riera als controls tècnics. Fins demà, gràcies per haver-nos acompanyat. Un dia més, adéu-siau.
Recupera l'informatiu a radiocalellatv.cat.